l'habitatge. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8 i 4 minuts. Tindreu informació actualitzada a cada butlletí horari i també al web d'IB3 Notícies.
A divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió anària.
Pobres animals, sí, que picó de mantenir.
Al dia,
un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està el Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre. Comença Disbauxa, amb Juanmi Mas.
Què tal, com estàu? Benvinguts una vegada més a Disbauxa, el segon programa d'aquest mes d'agost, on tenim moltes coses per contar-vos. Us he de dir, primer de tots, molt danyats, perquè són les festes d'Eivissa. Eivissencs i eivissenques, estimats i estimades, la veritat és que estàu d'enhorabona en aquestes festes. I un mes d'agost, on ja sabeu que tenim molt de temes d'actualitat, però n'hi ha un que sempre preocupa, per exemple, el tema de les addiccions. Avui parlarem amb en Tomeu Català en un especial entre tu i jo. Això serà a partir de les 10 del vespre. També parlarem amb la Teresa Ramos, perquè avui és el Dia Internacional, atenció, de l'orgasme femení. I això és una cosa que també podem celebrar. Tot el que sigui bones sensacions està molt bé. I parlarem de l'orgasme femení no només amb un tema com a curiositat, sinó com una necessitat. Tot això amb la Teresa Ramos. Parlarem de moltes coses. Vos he de dir que avui, tal dia com avui, l'any 1937, va néixer Dustin Hoffman. Sempre hi ha una sèrie de noms d'actors que jo els dic fatal. Dustin Hoffman. És com Jack Nicholson. Dustin Hoffman. Val, idò, va néixer l'any 37. També vos he de dir que l'any 1974, tal dia com avui, en Richard Nixon va anunciar la seva dimissió com a president dels Estats Units. I una altra curiositat és que, tal dia com avui, un dia 8 d'agost, Espanya va guanyar el seu primer or olímpic en futbol. Per tant, són moltes efemèrides curioses. Com a curioses també és el temps que tenim aquí a les Balears. A les Balears, avui és un tema que també vull posar damunt la taula, la tertúlia, perquè ja sabeu que els turistes sempre van a la platja, però quan s'ennigula, què fan? Van a la platja, i doncs jo aprofitaria per anar a la platja quan s'ennigula. Ells no, ells van al centre de Palma i embossen al centre. No pots anar en joc. O sigui, hi ha dies que fins i tot jo me'n record en el mes de juliol, que vaig tardar una hora per un dia que es va ennigular un poquet, que vaig tardar una hora per arribar de sa feina a dinar i després havia de tornar. Sí, és una locura, és una locura. Què vos passen els turistes? En els que llogueu els cotxes de rentacars, tots són turistes. No podem caminar, no podem anar enlloc. És un verdader desastre. Però bé, per això hem de sobreviure a l'estiu, hem d'aguantar, i la Mònica Naranjo sempre mos va molt bé per aquestes cosetes. Vinga, sobreviviré de Mònica Naranjo.
Tengo miedo lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo sobrevivir
mintiendo. I doncs sí, avui és dia 8 d'agost i arrencam aquest programa especial d'agost amb l'Albert Darder, el nostre meteoròleg de la casa. Està per tot, el dia està per tot, el cap de setmana també, sempre és. Hem de sobreviure. Albert, com estàs?
Molt bon vespre, com se't llebres, un poc per tot.
Un poc per tot, com se't llebres.
Sí.
Exacte. Tu la sabies, aquesta, per exemple? Mira, els alpinistes Michel i Gabriel Packard i Jacques Balmat, tu diràs qui són, i varen realitzar la seva primera ascensió al Mont Blanc, que jo sé que a tu t'agrada el tema de, no? De la neu, quan més alt, més neu.
Més. I tant que sí.
Vàrem parlar la setmana passada de l'estiu que no va fer estiu, de l'any 77, i aquesta setmana parlarem una mica de coses que passen durant l'estiu, que és, per exemple, que bé, el mes d'agost és un mes de pluges, no? També habitualment, sobretot a partir de la segona quinzena d'agost, el temps canvia, i abans de res, per què el mes d'agost hi ha aquests canvis?
Perquè ja hem arribat en el punt culminant de lo que és la calor. Quan ja passam lo que és Sant Llorenç, que és passat demà, ja estadísticament la punta càlida ja s'ha donat. A partir d'aquí, a poc, hem de començar a anar per avall. Hi ha anys que no. Hi ha anys que...
No, sempre ha estat així.
Sí, hi ha anys que la punta càlida se retrasa en el 20 d'agost, això, alerta. Però la majoria d'anys, aquí, aquesta setmana, tal dia com avui, és quan ja hem passat per lo pitjor. I anímicament ja comences a dir, ai, venga, ja queda menys. Per cert, avui fa 30 anys d'una tempesta i grossa.
Fa 30 anys d'una tempesta grossa. Quina tempesta, Bassa?
És una que varen tenir dia 8 d'agost de l'any 1995.
Sí.
Que va creuar les illes, va entrar per la mar, va entrar pel litoral de la costa de la Serra de Tramuntana, va creuar el nord de Mallorca i se'n va anar per Menorca. Avui fa 30 anys, Soia m'ho va deixar en només 20 minuts, 40 litres.
Molt bé. Ara seria suficient per posar una alerta? Vull dir...
Sí. No, i tant, no? Sí.
Seria una alerta de taronja?
Sí, aquesta intensitat...
O vermella.
No, taronja encara.
Taronja?
Aquesta intensitat, per tenir una vermà, hauria de ser una cosa més sostinguda en el temps i una situació més desenvolupada.
Mm-hmm. Fa 30 anys, com eren els avisos, en aquest cas, en temes d'emergències? Això com funcionava, ho saps?
Sí, sé que no anaven per colors com és ara, anaven per lletres.
No anava per colors, exacte.
Anava per lletres,
sí.
Que aquí hi havia alerta L, alerta M, algo així. Era...
I com s'avisava? Com arribava aquesta informació a la població? Per ràdio, programes...
Ràdio i tele, perquè no havia ni xarxes socials,
clar.
Pràcticament no havia gent en telèfons mòbils. És a dir, la informació arribava per mitjans tradicionals. Ràdio i televisió, que avui en dia encara els tenim, però ens enterem molt abans per altres plataformes.
Vinga, va, aquest espai és per tu. Conta-mos això de fa 30 anys i qualsevol cosa que mos vulguis comentar, perquè les tempestes és una cosa, una tònica que ja estem vivint, no?, durant aquest mes.
Sí, per mes d'agost és quan la temperatura de l'aigua de la mar ha agafat també el seu màxim. Ja a partir d'aquí comença a baixar. El màxim, ja sabem que la temperatura de la mà va més lenta que la temperatura terrestre.
Jo és que no m'he ficat dins l'aigua aquest mes d'agost. L'aigua està més calenta que el mes de juliol, que ja era un brou. Quin drastre.
Sí, clar, perquè se va acumulant la calor, tot i que ha hagut qualque dia de vent que ha remogut un poc les capes, que juliol ha tornat a fer calor. I, evidentment, la temperatura, això, ho ha assumit, és una energia que la mà emmagatzema i aquesta energia, tard o prest, s'ha de manifestar cap a de fora. I sí, hi ha qualque entrada, qualque bossa d'aire fred que se despenja, ja tenim aquí el còctel perfecte per tenir tempestes. I moltes vegades és molt difícil que un mes d'agost aquí a les illes transcorresqui sense deixar almenys llamps a l'horitzó. Sempre s'acaba veient cosa tard o prest.
Mm-hmm. Què més? El que anomenem una la gota freda, no? Quina diferència hi ha entre una gota freda o un calabruix, per exemple? O tot està relacionat i és el mateix? És a dir, la gota freda fa que hi hagi calabruix, com va això?
Una cosa són els meteors per ells mateixos, la pluja, el calabruix, les tempestes, i l'altre és el que és la gota freda, que la gota freda és un procés. És un procés que engloba tot aquest conjunt de meteors depenent de l'àrea geogràfica. És a dir, una cosa és el procés complet i l'altra és els meteors individuals. És com xegar d'una família, membres d'una família i la família a nivell global, no? I aquí està tot el que conté aquest procés que se diu la gota freda o la dana de pressió aïllada a nivells alts, que són les inicials en les quals se correspon aquest fenomen.
Què més va passar aquest mes d'agost i per què és tan curiós durant aquest estiu?
Aquell mes d'agost del 1995 se va caracteritzar perquè se van adelantar molt les tempestes de final d'estiu i va obrir un cicle realment impressionant, perquè va ser cada 3-4 dies tempesta en el cel. El que sol passar a setembre se va adelantar en el mes d'agost i a partir d'aquí va començar a tempestes, un cicle que no se va acabar perquè ja van pel màncer de setembre. I, de fet, a la ciutat de Barcelona, dia 21 de setembre del 95, és considerat com la tempesta del segle a la zona de Barcelona. I aquí a les Balears varen tenir una altra tempesta, dia 17 d'agost. Tot el temps està enxegant del mateix any, del 1995, que fa 30 anys, que jo va ser el final d'estiu de les tempestes per autonomàcia.
I a l'àmbit nacional ha passat qualque desgràcia en el mes d'agost a destacar?
Sí. Va ser l'any següent, el 95. Aquí m'ho anàvem a l'any 96. Era tal dia com ahir, era un 7 d'agost, que vos en recordareu molt, va ser el desastre de Biescas.
El desastre de Biescas, sí. Jo era adolescent, m'has dit del 96. L'any 96, les inundacions de Biescas que hi va haver morts,
87 víctimes.
Com va ser? Com se va produir? I compta-nos una mica què és el que va passar perquè aquesta desgràcia tan gran.
Va ser un cúmul de negligències.
Perquè tots se'l van veure per setel l'endemà i el mateix dia, clar.
Va ser un cúmul de negligències combinat també amb la mala sort de lo que és el factor atmosfèric imprevisible moltes vegades. La negligència, ho dèiem, perquè se va construir un càmping a una zona que no se podia construir. Se diu això, tècnicament, és el con d'ejecció d'un barranc, d'un torrent, que és on va parar tota l'aigua quan hi ha desbordaments, i el càmping estava situat just en aquesta àrea geogràfica. Varen caure una brutalitat de litres per metre quadrat a les capçaleres de rius, més de 300 litres, que acabaren ser en una hora. Les parets naturals formades per sediments d'altres anteriors torrentades, aquesta paret natural formada per sediments va rebentar i tota l'aigua que estava acumulada se'n va anar per avall, juntament amb terres, roques, i va deparar aquest desastre, perquè no va ser només una inundació a l'ús, va ser tota una torrentada que arrossegava roques, posava fang, predes, que xegant de tonelades de material. És a dir, no era la típica aigua marró que veiem a les notícies, era tot una estampida, una catarata de fang, de roques, de... Vaja, era pràcticament una cosa més que pluviomètrica, quasi geològica. Perquè m'ho fessem una idea de tot el que va arrossegar allò. Va ser molt gros.
Record que també hi va haver una condemna, no?, a l'Estat i administracions públiques.
Sí.
Perquè la responsabilitat va anar per aquí, no? I varen... O sigui, els varen condemnar a pagar 2.000 milions de pessetes.
Sí.
El que passa que l'any 2006, prop del 30% encara no havia cobrat aquesta indemnització. No sé com ha quedat amb el temps. No sé si tens qualque informació d'actualitat del que va passar aquí a Biescas. Això és a Osca, no?
Sí, era en el barranc d'Aràs, concretament a Osca i a prop de lo que seria Jaca. I no tinc més notícies d'actualitat, tot i que en els serveis informatius, mitjans de comunicació, cada any recorden aquesta efemèride i també per la família de les víctimes. És dolorós passar per aquest dia, no? Sempre és un record molt, molt amarg. Estava aixegant abans el que són les roques, les predes, perquè hi ha víctimes que no els varen trobar fins al cap d'un any, enterrades de Bayer Fang. De Bayer
I això com pot passar? O sigui, això és per la quantitat de pedres i de fang que se va arrossegar? Per la força de...
Sí, i també que quan hi ha aquest corriment de terra amb aigua, el que passa és que, clar, en el principi el material és dèbil, però quan passen 24 a 48 hores, aquesta terra pastosa en humitat se solidifica.
Mm.
I aquí ja trobar víctimes se fa molt difícil, perquè aquí ja s'endureix tot el material i el que ha enterrat ja costa de trobar-ho.
Mm-hmm.
I en aquest cas, clar, ja la darrera víctima els van trobar al cap d'un any. Això també és molt desagradable, viure amb aquesta intriga, no? I sí, la veritat que va ser molt dolorós. És un episodi que me sap greu recordar, però forma part de la nostra història i no se pot obviar, perquè és una part intrínseca de lo que és la història dels riscos ambientals que hi ha en aquest país, i també un missatge cap a la conscienciació de lo que ha de ser la planificació turística, no? Que tu no pots fer instal·lacions a zones vulnerables i que se segueixen fent, per desgràcia.
Això ha fet que hagin fet repoblacions en el mateix torrent, i bé, ara s'ha canviat fins i tot el nom d'aquest càmping, no?, que hi va venir en aquell moment. Albert, què creus que pot passar a partir d'ara, en el mes d'agost, mes de setembre? Fins quan podem anar a nedar? Això serà igual que l'any passat? Un bon mallorquí, si no hi va en mes d'agost, ja no hi va.
Sí,
no hi torna. Quin és el millor moment per ficar-se dins aigua? Perquè si la temperatura deies que era tan alta...
Sí, bé, ja tens de sobre. És a dir, hi pots anar a mes de setembre i fins i tot, si vols, a principis d'octubre. Però cada any és diferent, evidentment. No te fiquis a aigua quan t'acaba d'haver una tempesta, perquè notes com a renovació de capa i està més fresca.
Mm.
Però vaja, el que és aquí que nostre pràcticament pot nedar... Jo conec gent que per tradició se tira cada 1 de gener.
Cada 1 de gener.
Que vol rebre s'any així, d'aquesta manera. Depèn de la capacitat de cadascú, de com toleri les temperatures, però va gent que hi va perquè li fa moltes ganes. Però vaja, aquí...
Tu hi vas a nedar a l'estiu, t'agrada?
Jo vaig més a la piscina.
Tu més d'aigua dolça, eh?
Sí. I també, clar, hi ha moltes aglomeracions de les platges per l'estiu i també... Me tira un poc cap enrere, tanta aglomeració.
Molt bé, i de la notícia d'avui, Albert, gràcies per acompanyar-nos i per comentar una mica aquest tema del desastre de Biescas, no? Un càmping que a Osca, de fa ara, de l'any 96, i bé, és una efemèride que hem de recordar perquè va ser just ahir, no? Ara fa...
I entenc una altra,
sí?
Aquesta superantiga, era un 8 d'agost de l'any 1929, Per tant, han passat 96 anys,
sí,
fins a l'any 29, mare santa. A Lluc varen caure pràcticament 200 litres d'aigua amb un sol vespre. Per tant, ja n'hi ha.
Això, a Lluc?
Sí, sí, sí.
Què representa 200 litres d'aigua?
Una barbaritat. És una barbaritat, això. No tenim més dades perquè és una informació bastant antiga, però ja té molt de mèrit, sincerament.
Molt bé, Albert, i no sé si tens qualque efemèride més?
No, són aquestes les que principalment he trobat avui. N'hi ha més, que tenim preparades per les properes setmanes. Però vaja, que en tenim així mateix. Ja comença a ser una època on pot haver tempestes i a poc van sortint més les efemèrides aquí.
Tens qualque vici confessable, ja que avui vendrà en el meu català, per si vols que li comenti?
Confessable? Bueno, a nivell meteorològic en tenc uns quants.
Sí? Xaneu, sí. Tot el dia estaries... O sigui,
sempre.
Hi ha qualcú que tingui... És a dir, si tu vas a la neu, això com de forma obsessiva, té un nom, això?
Pues no ho sé, la veritat. No ho sé.
Que tot sigui això.
Sí, no? Sí, exacte. Que tot sigui això.
Au, idò, vinga, que començam la tertúlia.
TV3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
TV3 dona una mà a Mitícia. Mitícia és una entitat que es dedica a atendre persones amb diversitat funcional, infants i adolescents en situació de risc d'exclusió social. Per més informació, associacionamitícia.com i al telèfon 971-220199. TV3, tots donam una mà a Mitícia. La diferència està en tu cabeza.
Dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb Esports 3 en joc el darrer partit de la pretemporada del Reial Mallorca.
En directe, el trofeu Ciutat de Palma des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Hamburg.
Amb la coordinació de Marta Sampas, l'animació de Joan Gabriel Bausà, els comentaris tècnics de Pau Sandrós i la narració de Toni Fuster.
TV3 Ràdio, compromís en l'esport.
Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, començam aviat.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres, en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Sí, perquè ja li farem els spoilers en els oients.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs, de dilluns a divendres a les 6 del capvespre. Disbauxa. Arreglam el món.
Avui, del moment de tertúlia, 8 d'agost, i avui és un dia gros per Eivissenc, ses festa, i ara en parlarem també. Jacinta Galindo, com estàs?
Molt bona nit, molt bé. Gràcies.
Ana Maria, com estàs?
Molt bon vespre.
Txelo Huertas.
Hola, bon vespre.
Josep Manchado.
Hola, què tal, com va?
I Juan Galvez, com estàs?
Muy buenas tardes, muy bien.
Així m'agrades, que quan les coses van rodades, van rodades. He posat l'aire, ho dic perquè no estava aturat, però se notarà d'aquí una estona quan mos congelem tots, però bé, com que no, també som molta gent, costarà una mica.
Menys jo.
Està 21 graus, així mateix?
Jo no me congelaré.
No?
No.
No, ja no puc més. Estic desesperada.
De fet,
Elsa, d'en Disney, de l'Ada de Hielo, Elsa està inspirada en Txelo.
Està inspirada.
Són a Frozen.
Bé, que xerraven d'Eivissa, no?
Què passa, Eivissa? Avui, Juan Gabriel, que tu crec que ho tens més controlat, aquest tema.
Bueno, hoy celebran pues su fiesta grande. Hoy es San Cidiaco, que es el patrón de la isla. Y además se conmemora la conquista, o mejor dicho, la reconquista por parte de las tropas cristianas de la isla.
Molt bé. Fora del micro, vos demanava a veure si havíeu estat a Eivissa fa poc.
Jo fa 2 anys i mig. 2 anys i mig.
Què vas anar a fer?
Fui con una compañera de partido, de un partido político, que me invitó a unas ponencias que hacían allí en Eivissa y fui con ella.
Molt bé. Ana María?
Pues jo vaig anar en Somme Vamo, s'havia comprat una moto i vàrem voler anar per allà, pasturar-nos moto per allà, per enviar un pot d'aires.
Encara dus la moto, per allò de les crisis dels 40 o dels 50, que hi ha gent que se compra una moto?
Jo crec que era dels 40 que li va passar un potxet. Ell fa les coses quan li surt del nas. I la crisi dels 40 la va tenir quan la va tenir.
Ara m'he recordat de l'anunci aquell de Mediterràniament, d'una cervesa molt famosa, que anava en moto per Eivissa, amb una cançó d'un grup i tal. Ara m'ha vingut al cap aquest anunci, que fan un anunci molt aconseguit.
Molt bé.
Sempre a Balear, a Menorca, a Eivissa.
I na Jacinta, tu sí que ets motera, eh?
Sí, ay, que me ahogo. Yo sí soy motera, pero motera. O sea, yo no tengo coche, yo voy a todos...
¿Podemos saber quina moto dus?
Una Burman.
Vale, que es tipo Harley petita o me estoy inventando?
No, una 125.
Yo qué sé.
No entiendes de motos.
Ni puñetera idea.
Bueno, yo no es que entienda mucho, pero sé lo que es una Burman, sé lo que...
No he montat una moto mai en la meva vida, Julio. Crec que amb el meu tío... A davant, estic xerrant dels 80, quan no duies casco, ni passava res, ni tancaven en el teu tio per dur-te una moto així d'aquesta manera, i ja està, però no, després de l'adolescent, no.
A mi m'agrada moltíssim.
Hauríem d'obrir els melons, ja que som aquí, perquè les motos, en general, jo no hi ha al suelo. O sea, ¿por qué son tan altas las motos? ¿Por qué no hay todas, motos preparadas para personas de metro y medio?
Sí, Harleys, que son ben baixetes.
Bé, más que Harleys, lo que son custom, que son las motos que son más bajitas, están rebajadas. Las customs son más
yo
manejables.
Siempre necesito un bordillo al lado. Manera, o sea, yo... vamos a ver, eso, yo me siento marginada. Pero hay bajitofobia.
Yo cuando me fui a comprar la moto, lo primero que pensé fue en llegar en los pies planos en el suelo cuando estuviera parada en un semáforo.
Claro.
Porque no hay nada más incómodo que llevar a alguien detrás y tener que hacer de puntitas el peso de la moto y el peso de las dos personas que van encima. Hay valientes que lo llevan así, pero yo decidí comprarme una moto que los pies y la encontré.
Claro, y el problema que tengo es que encontrar el mismo aparato que gestione las alturas de mi marido y la mía es complicado.
Pero siempre te puedes poner una almohada, reina.
O sea, de hecho, nos vamos a algún sitio, me ves, como por ejemplo, hoy aquí no me estáis viendo, pero vuelvo a no tocar con los pies en el suelo.
Sí, te vayan,
espera. Sí, me vayan.
Tacones de drag queen.
Claro, pero y yo me siento y toco con los pies y dices, oh, qué felicidad, qué cómodo es esto.
Y se que diren no se puede bajar más.
Es que no lo sé, no bebo el gusto ya.
Déjala por un día que es más alta.
Exacte, no, però és que és incòmodo, se t'adormiran els peus.
Si no pots... Ai, és veritat, que no hi llega.
Que m'he de metre i medio, os digo.
No hi llega.
Ara.
Ara.
Ole, has vist que bé.
És que estava com una niña de preescolar.
Sí, estic acostumbrada.
Ara ha arribat.
Txelo, qualque experiència en motos?
He pujat poc en moto, la veritat.
No és motera.
No som motera, no. No.
Ja me fan por, caos i te rebentes.
Mon pare tenia una ossa i de petites mos duia... I va perdre una germana meva pel camí, per cada major.
Ha dit una ossa. Com és una ossa?
És una de muntanya.
És com un oso, però més pequeñita.
No, era una moto...
Era com la Montesa, era una moto de muntanya. No era una moto de carretera, con ruedas gordas, con el...
Sí.
Funda
però,
la
no,
rueda.
No és motera ni no. T'han de matar també per pujar la moto.
No m'han de matar, però no me fa cap il·lusió.
Aquestes imatges que quan seus de costat...
No, se pot, està no prohibit. Pot,
però està prohibit?
Està prohibit tot.
Ah, no ho sabia.
Tot. Fins i tot anar de la finca que els meus tios dins el maletero ja s'ha prohibit també, jo ho feia de petit. Me ficaven allà i érem... 4 o 5 cosins, i no passava res.
Jo arribava a Estellens...
Veus? Dins de maletero, també.
Dins de maletero, no, però potser mitja dotzena de nins, vull dir, dins el cotxe, clar, i de palmes tallants, i un damunt l'altre, ja.
Sou conscients que això...
Home, tampoc tant d'anys, jo.
Sou conscients que això ara mateix seria... Te llevarien la custòdia, sí, i hauria 3-5 i Antena 3 a la porta, sí, sí, de ca vostra.
I jo recuerdo ir en el 127 de mi padre, des de València hasta Córdoba, sentado en el suelo, o sea, no sentado en el asiento, no, no, sino en el suelo, entre el asiento, piernas, digamos, del, sí, del piloto, y yo ahí sentado con mi hermano jugando con muñequitos y tal.
Bueno, y además sin aire acondicionado debías hacer el trayecto.
Aire acondicionado,
ni
leche. ¿Qué me estás contando? O sea, las ventanillas abiertas.
También hemos de contar que la circulación no era la misma, no había, sí, la misma cantidad de vehículos.
Probablemente sea, o sea, ayer, se influyera, pero
ayer
que...
lo hablaba yo, justo hablaba este tema, que yo siempre había pensado que el mejor sitio para vivir era Mallorca. O sea, a mí me gusta mucho viajar. Uh-huh. Y iría a muchos sitios a viajar, a pasar un mes, tres meses, pero al final...
Sí, igual que yo, pero el huevo se pone en Mallorca.
Sí, sí, lo sí, cierto, sí, sí, es que hablaba de Nueva York. Digo, a mí me encantaría vivir en Nueva York, pues 6 meses. Pero luego volvería a Mallorca, que es el mejor sitio. Digo, bueno, era.
Mal.
Era.
De cada vez...
Era.
Me va molt bé que xerro d'això, perquè aquí obrirem el meló. Començat amb les motos, circulació i per aquí vaig. Què passa? I ja sé que podem estar més a favor o més en contra, no fa falta tampoc, perquè això tamateix, els governants no arriben a canviar res, i jo som el primer que no m'interessa ficar-me dins un baciot, però m'agradaria que opinéssiu una mica de què passa a Palma, sobretot, no?, en aquest cas, o qualsevol ciutat de les illes, a Eivissa, Menorca, passarà molt manco, però sobretot passa a Mallorca, que el dia que s'ennigula, no que plou ni fa mal temps, el dia que refreda una mica i s'ennigula, els turistes, Nana Maria diu que la gent és curta, no sé quin qualificatiu o quin adjectiu posar-los en els turistes, que quan millor estarien a la platja, venen tots, l'altre dia vaig tardar una hora en arribar de la feina a casa meva per poder dinar. I després per tornar no he tardat tant, però una hora, un camí de 7 minuts.
Sí, bueno, també hem de tenir en compte. El primer és que els turistes venen aquí a sol i platja.
Sí.
A dir, evidentment, quan fa sol, volen aprofitar el màxim de temps per estar en el sol i per estar a la platja. I què fan? Qual dia que, si hi ha qualque dia que s'ennigula, perquè tampoc n'hi ha tants, si hi ha qualque dia que s'ennigula, doncs pues, van a Palma, normal, perquè aprofiten per veure pues, les quatre coses, la catedral, el parc de la mà...
Sí, molt bé, però és insuportable.
És terrible.
No, però és que...
Insuportable, la paraula. Ja, jo avui o l'altre dia vaig baixar la finestra del cotxe...
I si vivieras a Madrid...
No visc a Madrid.
No vivim a Madrid.
No, però...
No, però a Madrid... Esto lo tengo claro.
Pero en Madrid es más fácil aguantar, ¿eh?
Esto que los dos no viváis en Madrid, lo tengo claro. Lo que yo os pregunto, si vivierais en una ciudad como Madrid, Barcelona...
Pero es que en Madrid es más fácil de llevar el frío. Porque al no ser tan húmedo...
No, pero ya no es eso. Es que la circulación... Esto no hace mucho en Barcelona y en Madrid. Y ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, estamos peor ahora aquí que allí. Quitado de cuando hay las salidas,
pero también tienes
las
que
salidas
contar...
vacacionales, pero si no,
también tienes que contar con las obras del paso marítimo, con las
ningún
obras
problema,
del... que esto también es siempre en verano.
Estás Madrid Toledo, es que también tienen todas las tenen totes...
Sí, però estan més preparats. Ara, per exemple...
No, vaig anar a peatge,
No, no, però és que n'hi ha tres, o quatre. Una que va directe, altra que va per Ocaña, altra que va per Nació.
Però estan més preparats. Jo vaig anar... Ja anàvem a Madrid, en la meva home... tengo que pagar el peaje, ¿eh? Y el peaje que debo pagar es ir al Metropolitano a ver al bendito Atlético de Madrid.
Mm. El vaig veure l'any passat.
Obligació, obligació.
No, per gener, Atlético de Madrid-Mallorca.
Sí, jo he d'anar a veure-lo, però és el que hi ha, no? A Sa Madrid.
Esteu a molt de l'Atlético de Madrid.
Se volia llesar, ara ho diré, ara que no està, lo voy a decir. Quería ir de camino al altar con la canción del centenario de l'Atlético de
que
Madrid.
Que bo, d'en Sabina.
Que bo.
Sí. Sí, això volia, sí.
O sea, que su ídolo es Torrente.
No, su ídolo es el Cholo, por favor.
El Cholo, para el
Ana María,
Cholo.
Ana María.
El Cholo se puede ir en cualquier momento, ¿eh?
¿Qué pasa?
Bueno, ya le he hecho lo por rato.
O sea, no he visto
bueno,
a nadie conclusión. Más forofo que Torrente.
No, no, porque no conoces a Pedro.
Ah.
Sí, es algo tremendo. El caso, que cada vez que vamos, vamos al Atleti. Yo no sé cuánta gente cabe en el Metropolitano, però vamos, para fitxar-se a Sant Llorenç.
Un 70.000 persones, sí. Unes 70.000 bones.
Amb una hora i pot estar despejat. Se n'ha anat tothom, no hi ha atascos, metro funciona amb normalitat.
Jolín.
Fabuloso. Qui juja el Mallorca i tens Palma empantanat tot el dia? És algo així. I la primera vegada m'he quedat al·lucinada.
I se rotonda del polígono de Cambalero i es...
Sí, bueno, i en els fans s'hi fan un descompte de calçoncillos i de bragues, també.
Sí, sí, és brutal. O sigui, a mi el que m'ha al·lucinat és la capacitat de, que tenen allà, la manera que ho tenen preparat, perquè la gent davallen, surten... Escolta, i
moltíssima gent va en metro, que és una altra cosa que aquí no tenim.
Sí, tenen un metro més fort, vull dir, està molt ben preparat.
Vull dir, ells estan acostumats a que... Però, de totes maneres, el caos de quan venen els turistes els dies ennigulats, jo crec que és difícilment superable per altres coses. Molt d'ells, jo ja conec el Manco 3, que conec, són pajareros, són gent estrangers que venen aquí, amb la família i tal, estan 15 dies, que m'han dit, vàrem estar una hora per dins Palma fent voltes, no vàrem aconseguir aparcar i mos hem tornat. Molta gent, per tant, el que fa és fer voltes, estan col·lapsant...
Perquè els pàrquings estan tot col·lapsats.
Jo ara mismo estoy alucinando,
te lo
digo de verdad. En invierno en Palma, cuando llueve, es un caos, que me estáis hablando.
Però no igual, eh?
Como que...
Jo mai havia vist com aquest estiu que per el passeig marítim, no estic dient on han fet les obres, eh? Des de la feixina, val? Passant per el Consolat de la Mà, cap aquí, cap a Vingudes, sí. Què vols dir que se fa? En 3 minuts de rellotge tarda una hora, perquè està saturat, perquè el 90% de cotxes són de lloguer.
I ara l'han posat el 50%, no? Oi, el 50%
de totes maneres, segueix dient que sobram molts, i sí. No són turistes, no ve, sobram molts.
Claro.
I no són turistes.
No se trata de turistes, problema... se trata de que todos tenemos en casa más de un coche.
Perquè està col·lapsat tot i perquè som...
No, perdona, sí, però no quants cotxes teniu vosaltres?
Som els més habitants de los que...
I tu pareja?
Un.
Dos. Tu?
Dos.
Tu?
Uno.
I quants cotxes
vives sola? Tu?
Uno,
porque vives solo.
Porque mis hijos todavía no.
Uno, porque vives solo.
Eso me parece muy bonito, me parece muy bonito, Jacinta, en teoría. Pero el autobús, por ejemplo, que lleva a mi casa, pasa una vez cada 40 minutos a partir de las 8 de la tarde.
Sí, en tu caso particular.
Pero yo no vivo en una aldea lejana, ¿eh? Yo vivo en Palma a 5 minutos andando de zona hora. O sea, es que es terrible. Yo para ir a trabajar cada día me vale más ir a pie que coger un autobús. No, pero si en cambio, si es tarde, pues te jodes, perdón, porque no hay autobús. Y dices, escolta, vale, pues arreglaos las frecuencias. Arreglar les rutes, arreglar, ja no ho sé. I els cotxes de lloguer, també tendríamos que abrir el melón de que hay que limitar les places de cotxes d'alquiler en Palma. O sea, esto... Però vamos, vive Dios.
La immensa majoria són turistes que no saben ni on van. I se volen ficar a un pàrquing que posa completo.
Això és un part dels problemes aquest, que ells no saben on van, van mirant per tot i se van aturant per tot, i això provoca que la gent de darrere...
Bé, nosaltres també ho fèiem, per això.
Clar.
Quan som turistes, també mos comportem d'aquesta manera.
Jo també, perquè si no sé exactament de dónde voy...
Massa gent. I no me cansaré de dir-ho, perquè... En Xivent, també estan col·lapsades les autopistes.
Sobretot les d'entrada a Palma cada matí, és brutal.
Està més col·lapsat.
A Santa Maria.
A les 7 de matí. Set i mitja. Està molt més col·lapsat Xivent que l'estiu.
Sí, sí.
No,
Molt més col·lapsat. Per tant, és que som massa gent. I ara resulta que encara serem més, perquè faran cases per tot Déu.
Home, les cases les hem de fer perquè puguin viure la gent.
No estic d'acord.
Jo crec que sí.
Jo no, però és un altre tema. No és tema...
No, però també, ja està donant-se llaços de gent. Ara, per exemple, no fa molt, hi va haver una sèrie de policies nacionals que varen haver de demanar ajuda perquè no trobaven casa.
En el juliol. Quan venen, lo de...
Claro, o tenia que venen per fer lo que es diguem les pràctiques d'ells, de Guàrdia Civil a la Policia Nacional, que són 6 mesos, un any, i no els hi volen llogar. Hòstia, no és només gent que vulgui venir aquí a Mallorca i provar sort, això estem xerrant de metges, de policies, de professors, de gent que ha de venir aquí a prestar serveis i no pot.
I una cosa que com urbanista... Com urbanista jubilat puc opinar amb total coneixement de causa, la meitat de la població de Palma s'ha anat a viure
a pobles i han d'entrar cada dematí. Això que se diuen commuters, milers i milers i milers de ciutadans de Palma s'han anat a pobles, però alguns fins i tot tardar. I van cada dia. Això.
Marratxilla, quan jo vivia en Marratxilla hace de esto muchos años.
Però és que Marratxilla és Palma.
Era una
ciutat dormitorio.
Era una ciutat dormitorio.
I ara ja és que ho és Inca, i que ho és Juví, i que ho és tot. Per tant, aquest moviment pendular, se diuen pendulars perquè és un pèndol que al dematí entra i a l'hora baixa se va, són brutals i generen un tràfic i un consum de tot brutal. Clar, els usos i costums dels mallorquins són delicats.
Però també és vera que
això
quan
no
se
passa
fan
a Menorca, per exemple, on la gent majoritàriament de Maó viu a Maó i la gent de Ciutadella viu a Ciutadella.
Però
sí que
viuen molt a Maó. Però si te vas a qualsevol ciutat de la península, passa lo mismo.
No
la
a los niveles d'aquí.
Sí.
No.
En Madrid la majoria vive en la perifèria de Madrid.
Quan la gent se fa gran, torna.
I Barcelona. Torna a la ciutat. Claro.
Quan són joves i tenen infants, però després tornen.
No, però estic, a més, els preus de Palma són prohibitius.
Els de Palma i els de qualsevol banda.
És terrible.
I a Màlaga, els preus d'alquileres estan... Yo creo que generalizado. Lo que pasa es que hay comunidades donde la gente, pues a lo mejor no tiene tantas ganas de irse a vivir, como que te diré yo, como a Soria o Ávila, a estos pueblos o a estas ciudades que están más en el interior, ¿no?
La España
vaciada.
Si me lo
incentivaran bien...
Pues hace un frío del carajo, pues cuando el cuerpo vuela abajo.
Por eso.
Hace un frío ahí...
Por eso me iría...
Ah, sí, es verdad, tú eres frausel.
¿Qué vos pareix aquesta gent que ha començat a partir cap a Cádiz, cap a, sobretot,
Astúries.
Huelva?
Sí.
A sa part de no?
Del sud.
Sí, del sud, però cap a Portugal, pràcticament. Claro. Perquè aquí no poden viure. I estem xerrant només de mallorquins, sinó gent que no és mallorquina, però que duia aquí 50 anys visquen.
Sí.
Cuando yo me separé...
Pero por el nivel de vida.
Claro,
o sea,
lo que le va a decir...
El nivel de vida se ha convertido en algo inasumible.
Es que a día de hoy, con el SMI, no puedes alquilar una vivienda.
No, pero en pueblos de Jaén sí.
No, pero
en Mallorca.
En
Mallorca,
dos buenos amigos míos, un amigo y una amiga, ella es ATS de la Seguridad Social, vivían aquí, el fuster, sense feina, molt fit, és autònom i tal, i fa 3 anys i mig s'han anat a viure a Jaén, a Écija.
Claro.
Perquè a l'hospital d'Écija, allà, s'han comprat un adossadito en dos plantes, amb 140.000 euros.
Lo chiquito costa un parking.
Aquí te costa un parking, 140.000, 80.000. I allà s'han anat tots dos. Ell se troba molt a faltar, però mira.
Bueno, Portugal està clar. La gent va dir, el hermano del presidente se va a vivir a Portugal.
Vamos
nosotros
todos.
también.
Si no, pagarem impostos.
Algo bueno tendrá, claro.
Claro. Cuando yo me separé de mi último marido.
De tu último marido. Pareces Liz Taylor hablando. Pareces la Taylor hablando.
O
la viuda negra.
Miré para irme a ver, dije, va, yo me quiero ir de aquí, me voy a ir a la península, ¿dónde voy? Va, pues me miro para Cádiz, que es donde tengo mi familia, ¿no? Digo, pues tiro para Cádiz. Las casas de alquiler son 300 y 400 euros.
Claro.
Con plantas bajas, con patio, con... O sea,
y lo que valía aquí a principios de los 2000.
Ahora, bueno, según qué parte tampoco, ¿no? Pero según qué pueblos de interior, las casas, pues... Y casas, además, chalés por 600 euros, con piscina.
A ver, una amiga mía se compró el año pasado un estudio en Asturias, en un pueblo donde llega el tren, ¿eh? Quiero decir, que tiene una comunicación... Con parking y trastero, 27.000. Nuevo estrenar, 27.000 euros.
Sí, ya hay gente, claro. Segona residencia, se la están comprando por Asturias, Cantabria...
Galicia, baratísimo.
Pero lo típico que se tenía aquí, que tenías interior, tu casa en Palma y después tenías una chesete per fin de semana, per a lo millor chat de pera o muro, vete a saber, pues ya hay gente, yo ya conozco varios... que se la han comprado precisamente uno en San Vicente de la Barquera y otro en no sé qué pueblo, también de por Asturias, por allí. O sea, porque dices, es que me sale más barato.
Sí.
Coger el autobús, coger el avión un par de veces.
Sí, cogerte avión y tal. Y...
Grazalema, que es un pueblo de Cádiz que es precioso, Grazalema. Vendían una casa de 3 plantas por 50.000 euros. Madre nos quedamos mía. Como locos. Esto vale 50.000 euros. Que sí, que sí. Y nos mirábamos y decían, nos venimos aquí a vivir. Es que... Vamos, ¿de aquí qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Nos
pues
estamos
lo que pasa
locos?
Es la ley de vivienda. Lo que pasa es que a día de hoy, como tú cojas a alguien y le alquiles la casa y no te pague, te lo tienes ahí metido.
A eso.
Eso. A ver cómo lo echa.
A ver qué partido político se anima, ¿no?
Y hace una luz.
Y propone
y
una
agua,
ley de antiocupación. Y en 24 horas está a la calle.
Tenerla cerrada. Tienes menos gastos teniéndola cerrada.
Sí, sí, sí.
Que, que alquilada. Si te sale mal.
Sí.
Pero habéis visto la cantidad
el
de casas vacías.
El riesgo es muy alto claro. Ahora, hoy en día, de alquilar una
claro,
casa.
Claro, es que nadie... Alto. Claro.
Lo curioso es que si te troben dormint en una platja, te poden multar.
Eso sí.
I la platja és una cosa oberta.
Ara, jo he vingut...
Relativament de tot, no?
He vingut aquest dia de sí, bueno, vaig arribar ahir. De Canàries, hi ha un hotel de 300 habitacions ocupat, 300 habitacions, per més de 400 persones que lloguen, que venen, que tal, i el jutge diu que no veu motiu per expulsar-los perquè no aconsegueix citar a sa gent dues o tres vegades que fa falta citar-los o no sé què, no sé com deu ser sa llei, però com que diu que van canviant, i clar, i tenen allà 400 persones, i la propietària, ho vaig llegir abans d'ahir en el diari, li costa cada mes unes 30.000 euros en aigua, llum, perquè clar, ha de seguir pagant-te llum.
Claro.
Si sí, aquest no, 400 ocupes allà. Sí,
esto es meter vamos. A los geos allí, ¿sabes?
Vamos. Ah, pero, es que hay una cosa que perdemos de vista.
Pero tú sabes cuál es la intervención de esta persona.
Ya, no, tremendo.
Yo como he tenido ocupas en mi casa...
Yo ahora hacía un chiste, pero es tremendo.
Es tremendo.
Perdemos de vista que la pena, si tú ocupas una casita de una habitación en Songoleu, o si ocupas un chaletarro en primera línea del mar en el puerto de Andratx, es la misma.
Es la misma.
Entonces, no hagas el tonto. Ya que ocupas, ocupa,
claro,
que te valga la pena. Vamos a ver.
Estamos en un plan en este país que es que, vamos, se ríe de nosotros o hasta el janeiro.
Pero lo que no es normal es que, si, que si yo duermo a esa playa, me venguin a buscar, y si yo duermo a una casa on m'he colado, no. Això és absurd.
És que sí. És
una no distopia, és. És que hi ha tantes absurditats. O sigui, si que jo dormo a la platja, me venen a buscar tres policies i me trauran. I m'aniré en su cotxe.
I la senyora que no puede pagar la hipoteca, que su hijo, por lo que sea, ha tenido que pues irse a vivir con ella, y la pobre mujer, a lo mejor, entre los dos no pueden pagar la hipoteca, y la sacan fuera, y tiene 90, 80 años, y hay gente que no la pueden sacar,
sí, sí,
¿qué
sí,
me
sí.
estás contando?
Sí, sí, es una...
Tienes que esperar 2 años. No, es si tú una... le debes al banco, en 3 meses ya tienes la orden de salir de tu casa como no pagues.
Bueno.
No, veces, bueno. No siempre, decir, pero ¿no? Vamos, que
y de hecho, sí. Y de hecho, a día de hoy ya hay una moratoria para los deudores hipotecarios hasta 2028,
Sí, sí.
Ojo. Que no es moco de pavo. ¿Qué pasa? Que antes había muchas personas, cuando existía esta moratoria, había muchas personas que, total, me la va a quitar el banco, la vendo rápido y así todo esto que claro. Me ahorro. Pero como a día de hoy, el que no paga sabe que fuá, hasta el 28 me puedo quedar aquí, no frisen. Uh-huh. Y también, una cosa que está haciendo muchísimo daño son los fondos buitre. Yo no sé cuántas casas vacías paso cada día, lleva desde ya nuestra, pasando por el centro de Palma. Per la plaça del supositori i anant cap a Chapchi, cap a la comandància, no sé quantos pisos vacíos, cerrados, tapiados, o sea, la cantidad de casas en manos de fondos buitre, que tú dices, ah, pues bueno, será cosa del fondo buitre. Y bueno, pues leí un artículo ya fastones y metéis que decía que alrededor de un 20-30% de la vivienda en Mallorca está en manos de fondos buitres.
Claro.
Dígem, si forzás, estoy lo ayudé a Podem, que era lo único que me daba de lo ayudé a Podem en el seu programa. Pero mira, pues porque no veis, porque veis que no siempre me fichen bells. Això ho deben ver. Obligar a sacar estas casas afuera a la venta, porque no solo es una cuestión de quien quiera acceder a una vivienda, es que hay pisos moltes vegades, no es que tengan edificis sense, tenen el tercero A.
Y después de buena comunidad, una pasta.
Comunidad de propietarios.
Sí, esto es un problema muy grande.
Una pasta.
No, es un follón.
Cuando hay grandes tenedores que tienen pisos sueltos en comunidades y les suelen dejar
que parece que ahora se va a hacer una ley, si no se ha hecho, que no sé, porque... Que va a obligar a que los grandes tenedores pongan a disposición de los gobiernos de,
els pisos que no tinguin
llogats. Pisos, sí.
Gran tenidor en aquest moment, us recordàvem quantes?
A partir de 10.
10 vivendes.
10. Per tant, si tens fins a 9...
No
passa res.
No.
A partir de 10 hi ha aquesta opció de començar... A...
Si les
però,
tens
clar,
tancades...
I estàs d'acord o no amb això?
Jo sí, jo totalment. És que jo estic a favor de l'ocupació.
Hombre, jo
que
si
no sigui d'un particular...
Clar, no, exactamente. Jo si són de bancos...
El micro, Jacinta, que...
Jo si són de banco, me parece bien.
A mi no. A mi no me parece bien en ningún caso.
No, jo igual que Anna. És a dir, al final és la propietat d'uno i uno con su propietat...
Sí, pero cuando hablamos de persona física, pero sí, cuando estamos hablando de una entidad...
No es lo mismo una persona física.
No te digo que la ocupen. No estoy hablando de que la ocupen, estoy hablando de que la alquilen.
Aquí,
o que la vendan.
Aquí el tema es que muchas veces tendemos a confundir... lo que son cosas necesarias con derechos inalienables. Y la vivienda, por mucho que se diga, no lo es.
Juan, ¿no has ido a negociar con los bancos alquileres sociales?
No, no he ido.
Yo sí.
Pero claro, es que
por
su
especular,
piso...
Perdona, están sacando una familia que está dispuesta a pagar, pero a pagar... Algo que puedan pagar.
Sí, sí. Por eso
y
lo que
les
hay que hacer
da lo mismo.
Es incentivar... que se puedan poner en el mercado viviendas suficientes a precios asequibles. Pero desde el momento en que tú obligas, fuerzas, pones topes, pones límites, impones, ocurre el efecto contrario, que es lo que hemos visto. Primero se vio en Berlín, ahora se está viendo en Barcelona, y se está empezando a notar también en España, en el resto de España se está empezando a notar. Tienes que incentivar que pongan en el mercado esas viviendas que puedan estar vacías. Si ya empiezas con imposiciones, con condiciones, al final trucos hay mil para eludir este tipo de normas. O sea, a la hora de elegir entre el palo y la zanahoria, yo soy más partidario de elegir la zanahoria para que esta gente, porque con el palo, los que son grandes tenedores potentes se las saben todas y se las pueden ingeniar de mil maneras.
Montas varias SLs y ya está.
Es decir, desde el momento en que tienes 100 viviendas y pones 8 a nombre de directivos, por ejemplo, de la empresa, ya lo tienes solucionado. Con lo cual ya te libras de ahí. Sin embargo, si lo que pones en la mesa son incentivos de cualquier tipo, sean básicamente fiscales, pero de cualquier otro tipo que puedan ser, pues a lo mejor sí consigues
seguridad.
Ese efecto. Dar seguridad.
Al propietario.
Dar seguridad al propietario.
Pero de verdad, dar seguridad de verdad. Porque a mí me hace gracia, por ejemplo, el tema de las fianzas de los pisos. O sea, tú pides un mes, ¿no?, de fianza y lo tienes que ingresar en el IBABI.
Sí.
A la hora de que se te va el inquilino, tú se lo tienes que devolver si está todo correcto.
Sí.
El IBABI. ¿Ya te lo devolverá?
Sí, eso es de locos.
Eso no puede funcionar así.
De hecho, entre nos, o sea, yo no conozco a ningún casero que haya ingresado en el IBABI la fianza, sinceramente.
Yo no conozco a ninguno.
No conozco a ninguno que la haya ingresado
en
el IBABI.
Pero eso no quita que se tenga que legitimar el hacerte con la propiedad de otra persona, física o jurídica. Tú estás hablando, si son de bancos, a vosotros dos de ellos, de bancos. No sé si vos no recordáis, en Esquerra Aragón, un poche pesates Barguell. Se hizo una vivienda, un edificio que todavía no tenía la cédula de habitabilidad
y
se le metieron los ocupas. A mí, perdonadme, pero yo esto no lo puedo legitimar en ningún caso. Es la propiedad del banco, es la propiedad de una persona, es la propiedad de una empresa, es la propiedad de otro. Tú quieres tener una casa, trabaja, cúrratelo, esfuérzate.
Pero no estamos hablando de ocuparlas, ¿eh? Estamos hablando de cuando uno tiene...
No, en este caso la ocuparon.
No, yo no estoy hablando...
No, yo sí hablo de ocuparlas.
No, yo no.
Yo sí.
Yo estaba hablando de sacarlas a la venta o con alquileres.
No.
Con alquileres considerables, ¿no? Para cada supuesto...
Yo hablo de ocupación, pero no de ocupación vandálica, ¿eh?
No, da igual, al final se convierten en...
No, hay gente que realmente necesita ocupar... Y se comporta como gente normal.
Pero es que
normal.
Para eso hay, poderes públicos.
Yo no.
Para
yo
eso sí. Los poderes públicos son los que lo tienen que garantizar,
claro.
No los particulares.
El problema es que no lo garantizan, Ana.
Pues ya, pero para eso están.
Para las cosas de él.
Pero el particular no tiene por qué pagar el pato de que la administración no esté cumpliendo con su función social.
Arribarem a les 9 d'aquí 20 segonets i hem de fer aquesta aturada per el butlletí horari. Tornem, val? 9 i 4 minuts, tornarem i seguim, que està això molt intens.
Te lanzo flores con el día. Amanece el cielo sobre el mar. La lluvia se deshace en tu sonrisa. Y yo que no te dejo de cantar. Son el roce de tu boca, la década que dejamos atrás. Tus pasos son las huellas del camino que yo no voy a dejar de pisar. Mis ganas de seguirte hasta la luna, sin vértigos ni miedos al volar. La paz es el regazo de tus brazos, que es donde yo quiero estar. Yo por ti no tengo miedo y lo sé cantar.
Yo por ti vivo en las nubes sin descansar. Yo por ti me agarro al viento. Yo por ti me lanzo al fuego. Es que yo por ti. Es que yo. Hoy soy feliz. Tu corazón que late en el silencio, tu aliento que me hace respirar. Lo bueno me lo guardo en el recuerdo y lo malo se lo cuento al mar. Yo por ti no tengo miedo y lo sé cantar. Yo por ti vivo en las nubes sin descansar. Yo por ti me agarro al viento. Yo por ti me lanzo al fuego. Es que yo por ti. Es que yo por ti. Es que yo. Hoy soy feliz. Hoy soy.